Bona tarda, les dues en punt. Comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adriana Royo.
Òscar Rubio acaba de complir 100 partits oficials jugats amb la samarreta del Sabadell. Des que va arribar la nova Creu Alta, el lleidatà s'ha fet amo i senyor del carril dret del centre d'esports, amb una potència i amb una fiabilitat, la veritat, impròpia d'un jugador de 35 anys ja. El lateral dret segueix en un estat de forma òptim. En les seves dues primeres temporades el Sabadell ha jugat més de 30 partits i en aquesta tercera també va camí de fer-ho, amb 26 ja disputats i 11 jornades encara per davant, més qui sap si també un playoff. Només amb les samarretes del Deportivo Alavés i de la ja desapareguda Unió Esportiva Lleida, el del Segrià ha disputat més partits que no pas amb la samarreta arlequinada i va camí de batre també aquests registres, ja que comptant només els de Lliga, és a 10 de superar els jugats amb l'equip lleidatà i a 12 dels vitorians. Amb 465 enfrontaments disputats com a jugador professional, Òscar Rubio és un autèntic incombustible, una garantia i una assegurança, i més encara en el sistema que habitualment empra Antonio Hidalgo, fent les funcions de carriler, aportant profunditat a l'equip quan toca i, si cal, tancant de lateral sense pilota o per davant d'aquesta figura, si així ho requereix l'esquema. En definitiva, enhorabona pel centenari i que en siguin molts més.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
No sé quants programes porta el control de so. No sé si arriba al 100, jo diria que no. El Roger Benet, el control de so, som-hi.
Què es comenta a la recepció?
Escoltarem el centenari Òscar Rubio, que avui ha parlat en roda de premsa el dia de tornada als entrenaments del centre d'esports. Per cert, actualitzarem una miqueta aquesta llista perquè hi ha més jugadors que estan fregant també aquesta xifra dels tres dígits. Buscarem exarlequinats que hagin passat també pel filial de l'Espanyol. Saludarem el nou tècnic del Tibidabo, Dani Leoncio. Rebrem l'Albert Robledillo amb la seva secció satírica del món del bàsquet i, entre d'altres coses, amb vol, bàsquet en cadira de rodes o voleibol.
I fora de l'hotel?
Avui coneixerem el primer finalista de la Copa del Rei. El mirandès rep a partir de les 9 la Real Sociedad en Duba després del 2-1 del partit jugat a Sant Sebastià. Demà serà el torn del Granada Athletic Club, l'altra semifinal, amb 1-0 d'avantatge pels biscaïns. I la selecció espanyola de futbol ha quedat enquadrada amb Suïssa, Ucraïna i Alemanya, la segona edició de la Lliga de les Nacions. La lligueta jugarà entre setembre i novembre del 2020, és a dir, passada l'Eurocopa, i la final serà el 6 de juny de l'any vinent, el 2021. L'única edició disputada fins ara la va guanyar Portugal davant d'Holanda. Sanitat ha recomanat jugar a porta tancada 4 partits en presència d'equips a les zones afectades pel coronavirus a Itàlia. Són el València Bàsquet Olímpia de Milà, de demà mateix a l'Eurolliga de Bàsquet, també el València Atalanta de la setmana vinent, el 10 de març, i el Getafe Inter d'Europa League i l'Unigirona Venècia de bàsquet femení, que s'han de jugar el 19 de març. Finalment, parlant de bàsquet, Aito García Reneses posa a prova avui el bon moment del Barcelona a l'Eurolliga. L'equip blaugrana visita a les 8 la pista d'un Alba Berlín en hores baixes. Avui també juga la penya, en aquest cas a l'Eurocup. El Joventut no té opcions de passar els quarts de la competició, però vol cloure la seva experiència europea mantenint la condició d'invicta a l'Olímpic a casa en el darrer partit a 8:45 contra l'Unicaja de Màlaga.
I a les xarxes socials.
Les condolències de David de la Cruz per la mort als 40 anys i per una aturada cardíaca del francès Nicola Portal, exciclista i director esportiu de l'Ineos, l'exequip del Sabadellenc. El de Campoamor ha escrit: descansa en pau, Nico, molta força a tota la seva família i a tot el team Ineos.
De quin partit no estarem pendents?
A les 4 de la tarda, una hora després d'aquest programa, partit dels vuitens de final de la UEFA Youth League, la Champions Juvenil, Estrella Roja de Belgrat contra Midtjylland danès.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant un futbolista ex del Sabadell, Adrià Parera, i un ex-nadador sabadellenc i del club com l'Olaf Wildeboer.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
minuts, 20 segons per sobre de les dues, ben animadets. Arrenquem el programa d'avui amb aquesta xifra rodona, aquest centenari que acaba de complir Òscar Rubio amb la samarreta del Centre d'Esport Sabadell, 100 partits oficials entre els de Lliga, Copa Catalunya i Copa Federació. De fet, en Lliga són, diria que 93, per tant, a tocar d'arribar també al centenari en competició domèstica amb el Centre d'Esports, més els 6 de la Copa Catalunya i el que va jugar la Copa Federació a Sant Vicent del Raspeig contra el Jove Espanyol. Ha parlat amb ell avui, entre d'altres, el Pau Vitori. Pau, què tal, com estàs?
Què tal, bona tarda.
En un dia de tornada als entrenaments del Centre d'Esports, això no ha variat, tot i que el partit d'aquesta setmana és dissabte i no pas diumenge a Sant Adrià del Besòs contra l'Espanyol B. El plàning, ja ho dèiem ahir, descans ahir i a partir d'avui la preparació amb un dia menys de marge. I ha parlat Òscar Rubio, un incombustible, podríem dir, amb Antoni Hidalgo, però amb els seus predecessors també, perquè la veritat és que des que va aterrar aquí a la Nova Creu Alta, amo i senyor del lateral dret.
Sí, i fins i tot ara tirant de memòria, crec que ha patit un parell de lesions i en totes dues crec que va retallar el termini de recuperació. Per tant, és una autèntica moto.
Per sobre dels 30 partits cada temporada. Però és que si mires no només Sabadell, sinó que si mires l'etapa Lleida Esportiu, a la Unió Esportiva Lleida, al Deportivo Alavés, vas mirant i gairebé allà on va jugar això.
Triomfa.
30 molts partits.
Sí, i a més aquesta sensació, no sé si la comparteixes tu, Adri, de l'altre dia en un partit en el qual l'equip igual no va acabar tan fresc o tan clar d'idees. Jo crec que el lleidatà va ser dels qui va mantenir el to de benzina fins al minut 90 i el que dius, no ens estranya, però clar, algú de fora que pugui veure el seu DNI pugui dir, ostres, Déu-n'hi-do, aquest quina... que veus com es cuida, no? Com carbura a la seva edat.
Sí, sobretot per la posició, perquè és un home que per la figura del carril en l'esquema Antoni Hidalgo, doncs requereix que tingui profunditat, fer molts quilòmetres, i la veritat és que Òscar Rubio, aquesta setmana i la vinent, que és doble compromís contra filials, a vegades sorprèn precisament com és capaç de mantenir amb 35 anys el ritme durant 90 minuts que porta les cames.
Comença't a acostumar, Adri, a parlar de centenaris en les pròximes setmanes. Xerràvem amb el Miguel Ángel Rodríguez, el delegat i estadístic del Centre d'Esport Sabadell, abans d'aquesta roda de premsa.
No teníem la dada controlada, però sí que abans de xerrar tu amb el delegat del Centre d'Esport, sí que a la redacció hem comentat allò de doncs serà aquest, serà aquell altre, i més o menys per qui anava.
Ja bastants. La dada exacta, estem pendents que el club ens acabi de facilitar, però sí que allò, fora de micròfons, amb el Miguel Ángel Rodríguez ens comentava, per exemple, jo Suazcoidi, en porta 97 i ara s'ha quedat frenat, el de la Sarteoria, però mantenia aquest freca-freca amb Òscar Rubio per veure qui era el primer que arribava als 100. Àngel Martínez també està a punt, si no vaig errat, crec que eren 96, després de la llista amb més de 90 també, hi ha Pedro Capó i Manu Lanzarote, per tant, hi ha un reguitzell de jugadors.
L'equip dels centenaris.
Sí, hi ha aquest grup de 4 jugadors, si traiem Lanza, que van aterrar la primera temporada amb Saligrat i segueixen a la plantilla, cas també, per exemple, de l'Ishcock, l'únic que s'ha perdut mitja temporada per aquella greu lesió. Però, com diem, després hi ha Manu Lanzarote, que acumula pràcticament el 100 en dues etapes. D'entrada, se li havia de preguntar a Òscar Rubió, doncs això, què suposa arribar als 100 partits amb la samarreta del Centre d'Esports Sabadell, 100 partits oficials, i també el secret, no?, per arribar d'aquesta manera als 100 partits amb la seva edat.
Pues molt content, no?, per arribar a aquesta xifra. Al final són molts partits, no?, i costa molt arribar amb un equip a fer aquest número de partits, no?, i molt content. Sempre ho he dit que estic molt a gust aquí a Sabadell i la veritat és que molt content per això. Pues ser regular, no?, treballar molt, estar sempre disponible per al míster, no?, i bueno, suposo que això, la constància.
Els secrets, d'Òscar Rubio, la recepta per passen els anys i seguir allò a la primera línia de la batalla en el món del futbol, en aquest cas a la segona B.
I el que comentàvem, que aquesta temporada tampoc està sent una excepció, porta ja més de 2.000 minuts jugats.
Sí, de fet ahir també miràvem una mica els minuts d'aquesta platilla, arrel de la lesió de Néstor Querol, que s'havia comentat, no?, que portava molta càrrega de minuts al darrere, al grau de Castelló, i el cert és que si traiem Ian Mackay, que seria, doncs, evidentment, el porter, com a jugadors de camp, ara mateix només hi ha 4 jugadors de la plantilla que superin els 2.000 minuts, 2 dels quals han caigut en les últimes setmanes per lesió, Joshua Coidi i Néstor Querol. Això ens deixa com a els altres dos sants que han passat, o els dos jugadors sants que han passat dels 2.000 minuts, en aquesta llista hi ha Grego Sierra i Òscar Rubio. Un Òscar Rubio, a més, Adri, que en les últimes jornades ha hagut d'adaptar-se a aquest rol de carriler, lateral, polivalent, sobretot pel fet de jugar de cama canviada, amb la lesió de Josu Ozcoidi.
Ha fet de tot una mica, no? Perquè ha arribat a jugar de lateral amb 4 al darrere, ho ha fet com a carriler, però que a l'hora de tancar, tancava de lateral, a la línia de 4 del darrere, i depenent de si jugava Josu o no, segurament sigui el canvi més clar, quan Josu actuava com a lateral esquerrà tancant, és a dir, el 4-4-2 quan el Sabadell no té la pilota, Josu jugava per l'esquerra, Pedro Capó de normal per la dreta i ell per davant. Si no era així, com per exemple hem vist amb Eiber Pena les últimes setmanes, Òscar Rubio endarrereix la seva posició i així qui tanca per l'esquerra, el central que tanca de lateral, és l'esquerrà i per davant juga Eiber Pena. És un embolic perquè és aquest doble sistema constant d'Antoni Hidalgo quan juga amb tres centrals, però vaja, que Òscar, estic amb tu, ha jugat per l'esquerra, ha jugat per la dreta, ha jugat tancant per davant, tancant com a lateral, o sigui que és un home que dins que no és Pedro Capó, que és la polivalència personificada.
Sí, seria el número 1 Pedro Capó, el número 2 Òscar Rubio.
Probablement.
En aquesta llista de polivalència.
No, deixa anar més d'un, com Eiber Pena, per exemple.
Sí, Eiber Pena estava pensant en ell ara mateix. De fet, ha elogiat Òscar Rubio aquesta polivalència també en els esquemes d'Antonio Hidalgo, perquè diu que estem en un tram de temporada en el qual avui dia els scoutings, els analistes, doncs filen molt prim i aquestes alçades de temporada cada cop costa més sorprendre i, per tant, el Sabadell té aquests registres de poder variar la seva forma de jugar en funció també del rival. Sobre la seva figura, sobre la seva polivalència, ha dit que per ell no és una cosa nova perquè li ha tocat també veure-les de tots els colors durant la seva carrera. També jugava a cama canviada.
Aquí a Sabadell era la primera vegada, però en altres equips sí que ja m'havia tocat jugar a l'esquerra i bueno, són coses que passen durant la temporada, no? Per això estan les plantilles, no? I si és necessari i és per ajudar l'equip, pues, jo encantat, no? L'important és que som un equip, no? I quan hi ha baixes pues, s'han d'intentar solventar d'alguna forma i que l'equip no es ressenteixi i bueno, ja te dic, estem per lo que el míster necessiti.
Doncs, Òscar Rubio, fent una miqueta de valoració amb aquest punt de polivalència, avui ha estat l'encarregat de parlar en roda de premsa, ara fa uns minutets.
I saps el que necessita Antonio Hidalgo?
Sorprèn-me.
Que ho deia l'altre dia, que no generin ocasions. O que, em quedo amb aquesta frase que deia Antonio Hidalgo en roda de premsa, després de l'empat contra la Llagostera, que el centre d'esports ara mateix està en aquell punt que el rival t'arriba una vegada i et fa aquesta ocasió clara. Li hem preguntat precisament també a Òscar Rubio per aquesta qüestió, Adri, no? Pel fet d'haver perdut en els últims partits 4 punts després d'avançar-se en el marcador quan el rival, bé, amb aquest matís que també comentàveu l'altre dia aquí amb el Sergi Garcés, no? Segurament el partit de l'Olot va estar molt més competit, però seria parlar de si el Sabadell hagués guanyat contra el Llagostera haguéssim parlat de victòria justa de l'equip d'Antonio Hidalgo.
Per ocasions hagués estat el més normal, sense cap mena de dubte.
Doncs Òscar Rubio ha elevat aquesta exigència i ha dit que el que ha de fer l'equip és que no li generin, finalment, aquesta ocasió, aquesta única ocasió que pot significar l'empat en un partit.
Sí que tens aquesta sensació, però és que al final no pots valorar-te pel resultat, no? Igual hi ha altres moments de la temporada que hem jugat pitjor i hem treut els resultats, no? Jo crec que al final són dos partits que l'equip ha jugat molt bé i ens hem de quedar amb això, no? I ja t'he dit, pues, polir aquests petits detalls de les ocasions que s'han generat els contraris, no? Per a intentar pues, ser més sòlids i aconseguir, pues, sobretot, tindre a porteria zero, que jo crec que és molt, molt important per guanyar els partits.
I em deies, per rematar el tema Òscar Rubio, que avui hi ha hagut presència d'un jove periodista, podríem dir, no?
Sí, avui hi havia el company Pere Figueres, del diari de Sabadell, servidor, i el tercer periodista en qüestió ha estat...
Sabem de quin mitjà?
El diari La Informació de
Teres a la Cantina, no?
Sí. Neus Rubio, el fill de l'Òscar Rubio, que és un habitual, el vestidor del centre d'esports Sabadell, quan està per aquí per la ciutat. Avui, doncs això, present a la sala de premsa i ens ha deixat una anècdota molt graciosa perquè tenien allò pactat també amb el cap de premsa del centre d'esports Sabadell, amb el Gerard Guardi. Fer una pregunta al final d'aquesta roda de premsa. Anem a escoltar aquest fragment perquè realment és molt curiós, és molt graciós.
A vosaltres.
Ah. Però ja te l'ha contestat, me vas a fer la misma. Que pregunta. Ja te l'he dit. Bueno, que tu, en català?
Que sí, que estamos en Catalunya.
Ah, vale, tío. Pues yo creo que si treballe molt fort
i s'esforça tots els dies i treballa com està fent fins ara, jo crec que té moltes possibilitats de algun dia poder ser jugador professional.
Neus Rubio preguntant-li sobre si tenia possibilitats de ser jugador professional. Ell també, recordem que el seu pare i el seu avi, Miguel Rubio, sí, i Òscar Rubio, els dos han estat trossos de jugadors.
Bona
i...
genètica,
sí, sí, molt bona, molt bona. La veritat és que sí, i fins i tot amb aquell recurs que li deia, responc en català o en castellà? Diu, home, estem en Catalunya, en català tu mateix, no? Vaja. L'anècdota de la roda de premsa d'Òscar Rubio. Per cert, tenim horari confirmat ja del Barça B, el sí, que avançàvem aquí.
Correcte. Motius televisius, aquest Sabadell-Barça B de la pròxima jornada es disputa el diumenge 15 de març a les 7 del vespre, des de mitja hora abans de la sintonia de Ràdio Sabadell. Per tant, si no vaig errat des de les primeres jornades, allò s'hauria de mirar l'horari més tardà de la temporada. Crec que algun també vam jugar...
A les 8 a Cornellà, segur.
Sí. Doncs hi ha algun de principi de temporada, diria que anaven també per aquests pels trets. Això d'entrada, d'una banda, tenim confirmat aquest partit al pròxim a la nova Creu Alta, el Sabadell-Barça, bé, un autèntic partidàs, en parlarem la setmana que ve. Abans també, deixa'm dir, Adri, que des del club ens han informat que s'han venut ja les primeres 50 entrades disponibles que té el Centre d'Esport Sabadell per visitar dissabte, insistim, dissabte i no diumenge, a 6:45 de la tarda, a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, per enfrontar-se l'equip d'Antonio Hidalgo a l'Espanyol B.
N'hi ha 200 d'aquestes 50 en qüestió d'unes hores perquè avui s'obria el termini per poder retirar-les de forma anticipada de cara a aquest Espanyol B Sabadell. Gràcies, Pau. Fins ara.
Fins ara.
Portes giratòries.
La llista de jugadors que han passat pel Sabadell i l'Espanyol B és llarguíssima. Demà escoltarem un d'ells, el capità l'equinat Àngel Martínez. Podríem trobar aquí a Max Mercet, Àlex Domínguez, a Lucas Porcar, a Pirulo, Marc Fernández, Carlos Clerc, Gaby López, Batanero, Benja, Juanjo Ciércoles, també Miki, Tarik, Arnal, l'ara segon entrenador del Sabadell, Juvenal Etjogo, Toni Lao, Héctor Simón, Gaisca Saizar, també Jordi Tarrés, Ivan Díaz, el sabadellenc, Jordi Dot, Raúl Tamudo, Uceda o fins i tot l'entrenador Rubi. Ens quedem, però, amb un jugador forjat no a l'Espanyol, sinó al Sabadell, que a mi a la inversa que la majoria. Ell és el Roberto Camacho.
Roberto Camacho ha estat un dels jugadors del segle XXI que ha irromput amb més força des de l'Obrador L'Equinat al primer equip del Centre d'Esports. Forjat a Olímpia des de la Vins, va fer el salt a la primera plantilla la temporada 2003-2004, disputant 33 enfrontaments, dels quals 29 com a titular, i anotant 8 gols a la Lliga, 2 a la Copa contra el Mallorca i un altre a la promoció de permanència contra la Penya Esport. El gran any del Vallèsà, amb tan sols 19 anys, va cridar l'atenció de l'Espanyol, que va pagar traspàs per endur-se la jove promesa del Centre d'Esports. Camacho va estar-se una temporada al filial Perico, anotant 3 gols, curiosament el primer també contra la Penya Esport. L'atacant va iniciar aleshores un periple d'una dotzena de clubs diferents. Primer al Cartagena, per a mitja temporada marxar al Figueres. Més tard, dos filials, els del Màlaga i el del Zaragoza. L'any 2008 va ser l'última segona B del jugador nascut a Cádiz. Aquella temporada va defensar els colors del Guadalajara, completant un total de 123 partits a la categoria de bronze i una vintena de gols. La resta del currículum de Roberto Camacho és el futbol català, entre el Mataró, el Castelldefels, el Vilanova, l'Europa, el Sant Boià, el Vilassar de Mar i el Mollet, on es va retirar fa tot just un parell de temporades.
Roberto Camacho, què tal? Com estàs?
Hola, buenos días.
No molts jugadors han fet aquest salt, de la base al primer equip del Sabadell. En el teu cas, a més, des de la Vins, jugant d'Arlequinat, i menys encara amb la força que tu vas arribar a segona B.
Sí, sí, sí. Tuve la suerte de disputar, bueno, aquel año que fue un año muy bonito para mí y poder dar el salto pues de juvenil al primer equipo. La verdad que fue un orgullo y lo recuerdo con muy buen gusto, la verdad.
Aquella temporada va ser espectacular. Tot va començar amb un doblet a la Copa contra el Mallorca. No sé si recordes el dia que ens va matar el PTT Correa.
Sí, sí, sí. Fue un poco el que aguó aquella noche para mí porque... yo aquel día marqué el doblete y el PTT Correa marcó, si no me equivoco, un hat-trick. O sea que, pero bueno, me quedo con que fue una experiencia súper bonita jugar contra jugadores como Eloy, Bagaza. La verdad que fue un partido bonito. La nueva Creu Alta, pues hasta la bandera. Fue un partido muy chulo que evidentemente lo recuerdo con muy buenos recuerdos.
Un 2-4 va ser aquell partit de Copa, diria que amb la samarreta del centenari. L'any en general, Roberto, va ser complicat, permanència al play-out, però clar, en el teu cas suposo que el millor record de la teva carrera, no?
Sí, 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 en cuanto a mi experiencia o el periodo que estuve en Sabadell, pues sí, la verdad que fue el mejor, ¿no? Y lo recuerdo, pues bueno, sí que es cierto que aquel año fue un poco agridulce porque la temporada no acompañó, hubieron problemas pues a nivel económico y bueno, fue un año duro, pero bueno, en lo personal sí que es cierto que yo disfruté de un año muy bueno, ¿no? Es contradictorio, pero para mí fue un año muy bueno, donde salté al fútbol profesional, donde disputé muchos partidos en segunda B, además hice goles, pues la verdad que tengo un recuerdo, aun siendo un año malo, a nivel deportivo para el club, pues para mí fue un año muy bueno, muy bueno.
Dèiem que no era massa habitual o que en aquest segle XXI no ha estat massa habitual que un jugador forjat a Olímpia hagi arribat al primer equip i més amb aquesta força. Tampoc és molt normal que sorgit del Sabadell acabi fitxant per l'Espanyol, per anar al seu filial, perquè de normal el camí és a la inversa, no? Un jugador que s'ha format a l'Espanyol acaba jugant després al Sabadell, però no hi ha gaires que hagin fet aquest camí. Què et vas trobar? Quina diferència vas veure entre aquell Sabadell i el que et vas trobar l'any següent a l'Espanyol B?
A ver, realmente las diferencias pues es que está siendo un filial, gente mucho más joven, también pues al final todos los que estábamos en aquella plantilla pues al final son jugadores que apuesta el club porque puedan llegar a la élite, bueno, te encuentras con mucha competencia, jugadores pues de tu misma edad. Y bueno, fue un año también un poco agridulce, ¿no? Porque si bien en el Sabadell el año anterior pudimos salvarnos en la promoción de descenso, pues aquel año, lamentablemente, para el Español B, pues perdimos la categoría. Y también fue una excepción, ¿no? Porque había una serie de jugadores con mucho potencial y, bueno, pues perder una categoría pues fue duro y además fue uno de los motivos que me obligó a marcharme de allí cuando tenía un contrato de 5 años.
A tu què et va faltar, ara que ho veus amb aquesta perspectiva d'uns quants anys, per acabar de consolidar-te a la categoria? Vas passar per diferents filials, ho vas intentar, com escoltàvem ara, a Màlaga, a Cartagena vas estar també, a Figueres, a Guadalajara... Què li va faltar a Roberto Camacho per acabar de quallar a segona B i tenir una trajectòria més llarga?
Bueno, al final mi recorrido en segunda B se acabó un poco también porque yo lo decidí así, es decir, cuando decidí empezar a marchar fuera de Cataluña, Cartagena, Málaga, Zaragoza y tal, sí que es cierto pues que en varios de los filiales tuve muchas oportunidades de entrenar con primer equipo y bueno, viví experiencias también muy bonitas, sobre todo en Zaragoza, que entrenaba con el primer equipo y luego pues no me convocaban a jugar con el filial. Lo tuve muy cerca, pero claro, también el tópico, ¿no?, de que hay que tener un poco de suerte, además de ser buen jugador y tal, pues te pide el mundo del fútbol que tengas esa chispa de suerte. Pues bueno, yo allí lo tuve cerca, pero no llegué a debutar con el primer equipo. Pues bueno, también aquel año pues en Zaragoza, por ejemplo, no recuerdo un Zaragoza con mejores jugadores que aquel año, Pablito Aymar, los hermanos Milito, Celades, o sea, era difícil encontrar un hueco entre unos jugadores pues tan buenos, ¿no? Entonces, también jugándose la UEFA fue complicado, pero bueno, sí que es verdad que pues por lo menos son experiencias vividas, no me arrepiento del recorrido que he tenido y mi experiencia en segunda B pues se acabó pues precisamente pues bueno, conocí a mi actual mujer. Vino conmigo a vivir fuera, no lo pasó muy bien en aquellos años por estar alejada de la familia, ya decidí volver a Cataluña y bueno, había estudiado una carrera, decidí empezar a trabajar un poco en lo que había estudiado y compaginarlo con el fútbol, en este caso en tercera división, y así pues lo he mantenido durante muchos años, hasta hace un par de temporadas que decidí dejarla.
Et vas retirar, com dius, ara fa un parell de campanyes. Segueixes per això connectat al món del futbol? Aquesta setmana, per exemple, dissabte, hi ha un Espanyol B Sabadell. El Roberto Camacho és d'aquells que un cop ha deixat el futbol, ha penjat les botes, continua mirant què fa el Sabadell. Aquesta setmana, partit especial per tu contra l'Espanyol B, etc. O no tens cap vincle ara mateix ja?
No, sí, sí, evidentment, los que llevamos el futbol en la sangre, eso es imposible, imposible dejarlo, ¿no? Entonces, sobre todo, pues en los equipos por los que pasas y por los que has tenido un sentimiento mucho más afín, pues siempre lo sigues y siempre te interesa de cómo va, cómo están. Y eso es algo que me imagino que no es solo en mí, sino que es en la mayoría de jugadores que sienten el fútbol como lo puedo sentir yo.
Y por último, ¿qué es de la teva vida ara? Perquè allunyat del món del futbol, diria que treballes aquí a Sabadell, però no vius aquí. Tu eres nascut a Cádiz, però vivies a Santa Perpètua, ara vius a Sant Fost. I la vida del Roberto Camacho ara, com és?
Bueno, pues una vida como un trabajador más. Yo trabajo aquí en una empresa en Sabadell, como dices, una ingeniería, donde además de hacer nuestros propios diseños, pues tenemos nuestro taller de mecanizado, etcétera. Y luego, pues sí, el tema del vivo en San Fos, bueno, nos mudamos allí a una casa hace un tiempo, y bueno, una vida pues normal, como el resto de personas, es decir, no contento con dos niñas, con mi mujer, muy bien, ¿no? La verdad que gracias a Dios, lo que viví en el fútbol fue una experiencia única e inolvidable, y bueno, y llega un momento que, pues, evidentemente no todo el mundo que juega al fútbol llega, pero yo puedo decir que pues me estoy muy contento con lo que hago a día de hoy y me siento orgulloso pues de la vida que estoy llevando.
Doncs Roberto Camacho, ex de l'Espanyol B, jugador forjat aquí al Centre d'Esports. Un plaer saber una miqueta de la teva vida i recordar velles anècdotes. Si t'animes dissabte, ja saps, a Sant Adrià hi ha un Espanyol B Sabadell. Una abraçada, cuida't molt.
Un abraç a tots, un saludo.
La Marta i un banc es coneixen fa més de 20 anys. I tres feines, dos cotxes, un canvi de ciutat, una mudança, un viatge a Austràlia i una casa després, continuen sent clienta i banc.
Una història de Banc Sabadell i Marta, clienta des de 1993. Sabadell, sé on siguis.
Maria, a tu t'han pujat el sou perquè tens cotxe nou, no?
Nou? No, sembla nou.
Porta el cotxe a mides i per 49,99 euros tens canvi d'oli més filtre. I gratis, revisió de seguretat de 30 punts per cotxes de més de 10 anys.
Any nou, cotxe com nou. Demanant cita a mides.es.
Mides.
Mides està a Sabadell, carrer de Maria Aguiló, 6. Demana la teva cita.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Un minut i creuem l'equador del programa d'avui, 2:45 de la tarda. No deixem encara el futbol. El Tibidabo Torre Romeu ha trencat una ratxa d'11 jornades seguides perdent. L'equip blanquivermell va empatar contra el setè, contra el Cardedeu, i va estar a punt de sumar els 3 punts, de sumar 3 en 3, ja que el gol de l'empat visitant va arribar a les acaballes de l'enfrontament. Coincidia amb la setmana del canvi a la banqueta del municipal de Torre Romeu. Després de la renúncia de Marcos Tenorio, Dani Leoncio ha agafat les regnes de l'equip sabadellenc. Com estàs? Bona tarda, Dani.
Hola, buenas tardes, Adri.
Una llàstima, m'imagino, ¿no?, que s'escapés la victòria a última hora.
Pues sí, la verdad que sí. Después del esfuerzo que hicieron los chicos, es una lástima.
Entenc per això que les sensacions van ser positives després d'una ratxa de 11 derrotes seguides.
Pues sí, la verdad que la sensación es que nos llevamos del equipo después de tener solo 2 sesiones de entreno. Es que es un grupo que tiene muchas ganas de entrenar, de trabajar y de intentar sacar resultados.
Primers dies com a tècnic del Tibidabo, què t'has trobat d'allà? Més o menys el que t'esperaves, o...?
Bueno, nos hemos encontrado un vestuario que tiene muchas ganas de, como te comentaba, de trabajar, tienen ilusión por estar en la categoría, no se dan por vencidos, y a cada sesión que estamos haciendo nos encontramos con gratas sorpresas.
Els objectius que et marques en una situació tan límit com és la del Tibidabo, amb la temporada ja molt avançada i l'equip enfonsat a la taula, són d'aquells d'anar no pensant molt a llarg termini, sinó a curt plaç, o per exemple, la salvació no està impossible, però està, sí, realment molt complicada.
Sí, bueno, los objetivos que tenemos en principio es que los chavales disfruten entrenando, vienen a, después de una jornada de trabajo dura, agradecer que vienen a entrenar, hacer que se lo pasen bien, y si con esto conseguimos que los resultados lleguen, pues mejor que mejor. De parte del club me han dicho desde un principio que lo que quieren es que el equipo se vea competitivo, y eso lo estamos consiguiendo poquito a poco.
Amb la idea també de, qui sap, perquè queda moltíssim encara i vés a saber a finals de temporada com acaba la cosa, però amb la idea de poder fer una etapa llargueta a Torre-Romeu, de poder estar-te no només des del març fins al final, sinó més temps?
Bueno, todo se irá viendo, no me marco ningún objetivo ni a corto ni a largo plazo. De momento me han acogido muy bien, estoy muy a gusto, agradezco la oportunidad de estar entrenando en la categoría segunda catalana. I bueno, poquito a poco, no hay prisas.
Dissabte, per cert, per anar al curt termini, aneu al camp del Vic Riu primer. Què hem d'esperar d'aquest primer desplaçament amb Leoncio a la banqueta del Tibidabo?
Bueno, lo que vamos a intentar es, pues, principalmente ser competitivos, que el equipo se vea ordenado, que tengamos claro a qué queremos jugar, seguir conociendo a los chicos, porque como te he comentado, son pocas sesiones las que llevamos con ellos, y tenemos que ir recuperando jugadores, que tenemos muchos lesionados. Entonces, intentar que las sensaciones sean buenas, que el trabajo durante la semana sea bueno y después se vea reflejado en que los chavales lo den todo el día de partido. Y si lo dan todo y salimos contentos, pues será nuestra recompensa.
Doncs de moment l'estrena ha estat positiva, va sobre aquell gol a última hora del Cardedeu, però positiva, tant de bo que es pugui allargar en quant a sensacions i millorar en quant a resultat aquest cap de setmana a Osona. Dani Leoncio, nou entrenador del Tibidabo, benvingut un altre cop aquí al futbol sabadellenc i molta sort en aquesta etapa. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies.
A tot això, ni el líder d'aquest grup 4 de segona catalana pot amb una sabadellenca en un gran estat de forma. El Sant Quirze es va haver de conformar amb un empat a 1. En la seva visita al municipal de la Creu, l'equip de Jesús Rueda Betis no ha perdut en tot el que portem de 2020, sumant ja 4 victòries i 3 empats amb el de diumenge passat. Contra el conjunt veí, a més, es va avançar en el marcador, però els quirzetencs van respondre instantàniament en la següent jugada de partit. Oriol Rodríguez, el capità de la sabadellenca, recorda que és habitual que l'equip reaccioni a la segona voltes.
Sembla que ho fem expressament. Les segones voltes sempre agafem una ratxa d'aquestes molt bones i és el que fa que sempre ens acabem salvant i tal. Jo espero que aquest any sigui igual. Ja et dic, a les franqueses els vam poder guanyar també, ens van empatant el 90-92 i amb el Sant Quirze igual. Cada partit nosaltres ens el prenem igual i ja et dic, ens és igual que sigui l'últim, que sigui el primer. Ara mateix estem molt forts i jo crec que ho seguirem estant.
Aquesta temporada, per tant, està sent una nova demostració d'aquesta irregularitat que ha caracteritzat la sabadellenca en les últimes campanyes, capaços de tenir contra les cordes el líder i després de fer una arrencada que els va fer patir durant mesos a la cua de la taula. El capità fa aquesta reflexió.
Per això som la sabadellenca, perquè som bastant irregulars. Si fóssim una miqueta més regulars, estaríem potser en el cas del Sabadell Nord, en el cas d'aquests equips que han aconseguit pujar amb un pressupost molt baix i mira, i estan a primera catalana i disfrutant-la.
La sabadellenca segueix en una posició còmoda a la classificació i el Sant Quirze, amb aquest empat, ha cedit la primera plaça a les franqueses, que es va desfer precisament per un contundent 4-0 d'un altre equip sabadellenc com el filial del Centre d'Esports. Els arlequinats van plantar cara fins que Sergi Pasqual va veure la vermella a la primera meitat, una acció que va ser del tot decisiva. Aquesta setmana l'equip de Bernat Mosquera rebrà un Calaf que la primera volta ocupava les primeres places, però que s'ha anat desinflant a mesura que avançava aquest campionat, el que vol aprofitar ara el Sabadell B. De fet, ara ve un tram de calendari a priori factible per intentar treure el cap de la zona baixa de la classificació, com ha comentat el central esquerrà d'aquest filial del Centre d'Esports, Marc Esturgó.
És molt bon escenari per sumar aquests punts. Si és 9 de 9, doncs perfecte, però rascar punts d'aquests 3 partits que venen ara com sigui, i estic convençut de, amb la dinàmica que estem anant, amb el treball que està tenint l'equip, doncs que es podrà treure.
El segon equip del Centre Esports segueix en descens, igual que el Tibidabo, QE, però que, com dèiem abans, ve d'empatar 1-1 contra el Cardedeu, que és justament el pròxim rival de la sabadellenca diumenge a les 12. A la mateixa hora, Sabadell B, Calaf, els de Torre-Romeu, com dèiem, jugaran al camp del Vic Riu primer dissabte a 4:45. I el Sabadell femení té cada cop més complicada la salvació a Preferent. Les arlequinades només han sumat 3 dels últims 33 punts i ja són a 10 de treure el cap, ja que qui marca el llindar, el Vilafranca, va guanyar aquest últim partit contra el filial de la M lleidatà. A més, el Llerona ha encadenat també dos triomfs, l'últim per 2-1 contra el Fanalet Vermell, contra el Verdú Vall del Cort, amb la qual cosa també ha passat el Sabadell, que ja és penúltim en aquesta Preferent, tot plegat per la derrota per 2-4 a Olímpia contra la penya blanquiblava La Roca, el cinquè classificat. Un partit en el qual van anar a remolc des del minut 4 a les sabadellenques amb el primer gol de les visitants. S'acaben mica en mica les opcions de sortir de la zona de descens pel sènior femení del Centre d'Esports, que diumenge a 4:45 tindrà duel vallesà, visitarà el vuitè classificat, el Sant Cugat. Per cert, un Sabadell femení que s'ha reforçat amb la central de la Guineueta, Sandra Ramos, i amb la portera Elia Ramírez, ex-Badia, ex-Sant Quirze o Cerdanyola, entre d'altres.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I deixem el món del futbol. El coronavirus ha alterat la planificació de l'Estelpul Natació Sabadell de waterpolo femení abans de la tornada dels quarts de final de l'Eurolliga. El club és a l'espera de rebre notícies de l'Alent sobre aquest segon partit de la sèrie, que ha de portar les sabadellenques a Sicília d'aquí a unes setmanes. L'estament europeu, de moment, ja ha ajornat partits de la Champions, com per exemple el Ferencváros Proreco o de l'Eurocup, amb l'Eger Brescia també suspès. La previsió de l'Estelpul era fer una estada prèvia a Pàdua, al Veneto, abans de viatjar cap a Catània, però quedarà suspesa amb tota probabilitat per l'epidèmia, que a Itàlia ha causat ja 79 morts i 2.263 infectats, segons les últimes xifres de sanitat. Com diem, amb tota probabilitat, la concentració prevista pel Natació Sabadell no serà a Itàlia, sinó a Hongria, com ha comentat l'entrenador David Palma.
Estem esperant a veure com evoluciona el tema del coronavirus i de moment a Pàdua segurament que no anirem. Estem esperant també què acaba de comunicar l'Alem, perquè ja s'estan suspenent alguns partits de Champions masculina a Itàlia. I bueno, haurem d'esperar, mirar l'alternativa d'anar a Hongria, no sé, d'esperar a veure què diu l'Alem.
El futur del Sabadell Europa passa pel partit a la piscina de l'Horizonte. L'Estelpul necessita capgirar un gol en contra a Canllong per passar a la Final Four. Si no, jugarà la de l'Alent. Per intentar-ho, comptarà de nou amb les canadenques Gurpreet Sohi i també Mònica Egens. Però per poder rendir a bon nivell, diu Palma, necessiten també tenir un extra de rodatge i una adaptació prèvia al partit a Itàlia.
Ara ve tot rodant, no? Perquè al aconseguir aquest títol, al demostrar que l'equip pot rendir en tres partits importants a un nivell, si aconseguim ara quan incorporem a les canadenques, tenir una setmaneta amb aquesta dinàmica que s'incorporin, això de que arribin i juguin els dos o tres dies següents és supercomplicat i ens altera molt els mecanismes defensius, sobretot. Serà important, haurem de buscar solució si no podem anar a Itàlia.
En aquest sentit, l'entrenador del Natació Sabadell de waterpolo femení ha explicat què aporta una estada com la que volien fer a Pàdua i que sembla que acabaran fent a Hongria, no només en l'àmbit dels entrenaments i a la piscina, sinó també de convivència fora de l'aigua i de coneixement entre les jugadores.
Anar a Hongria aporta sobretot fer team building, no? Molta dinàmica de grup, jugadores que quan venen de fora, bueno, no estan a la dinàmica del grup, costa una miqueta l'adaptació, la prometes, tot això en tantes hores d'hotel dona veu a agafar confiança, que la jugadora pugui parlar moltes hores. O sigui, a mi m'agrada que me la passis aquí, o jo la vull més baixeta, i sobretot el fer partit de manera repetitiva, com vam fer la setmana passada aquí contra França, et dona la possibilitat de repetir o mal de més, una vegada, una altra, ho fem molt les entrades.
Per últim, David Palma també ha parlat de les possibilitats que creu que tenen de jugar a Catània o que se suspengui el partit de tornada dels quarts d'aquesta Eurolliga de waterpolo femení. Diu l'entrenador del club que el més factible és que s'acabi jugant i, en tot cas, encara que no sigui així, la preparació ha de ser exactament la mateixa per si de cas.
Penso que es farà i jo crec que el grup ha de treballar com si es anés a jugar a la tornada. O sigui, en aquest sentit, a mi, personalment, no m'altera gaire la meva planificació. Si després ho s'acaba disputant ara, pues hauràs de fer una adaptació de la programació, de la càrrega i fora. O sigui, adaptar-te contínuament a el que pugui passar tant a l'aigua com a fora. No li ve gaire problema.
A l'espera de com es resol aquest tema, el pròxim partit pel Natació Sabadell no serà fins al 21 de març. Serà en Lliga i, de fet, serà la piscina del líder d'aquesta Lliga Premat Femenina, com és el Centre Natació Mataró. I falten 3 jornades pel final de la primera nacional masculina de vòlei i la part alta no canvia, no varia gens. Tant el Natació Sabadell com l'equip que està just per sobre la taula, el Torredembarra, han fet la feina en aquesta última setmana i els nedadors segueixen necessitant una ensopegada dels tarragonins per poder jugar les fases. El club va guanyar 3-0 a Roquetes, però el marcador del Torredembarra contra el Manresa va ser idèntic, també 3-0, i per tant, com diem, la cosa no canvia. De fet, Jordi Fernández fins i tot va poder permetre's el luxe de rotar jugadors, l'entrenador dels sabadellencs, en aquest últim partit. El càlcul ara és ben senzill. El Natació Sabadell ha de guanyar els 3 partits que queden per 3-0 i el Torredembarra ha de deixar-se com a mínim un punt, ja que l'última jornada enfrontarà tots dos a les naus i la distància a jugar és de 4 punts faltant 3 jornades. Aquest dissabte serà un dia decisiu. El Natació Sabadell rep el CUE. L'aula serà a 4:45 dissabte i a 7:00 hi ha un Olot Torredembarra, on el tècnic del club Jordi Fernández té dipositades moltes esperances.
Els meus càlculs estava que punxessin a Barberà, cosa que van fer. Jo m'esperava una mica més encara, però bueno, sí que van punxar. I certament el camp d'Olot és un camp complicat. Nosaltres allà vam jugar, sembla que fa un parell de setmanes, i perquè vam competir molt bé, vam sortir un partit molt bo, però ens van apretar moltíssim. Llavors, és cert que si no punxen ara aquí, difícilment punxaran a casa contra Roquetes.
Si l'equip torrenc no es deixa punts a la Garrotxa, com escoltàveu ara, l'última bala pel club seria el derbi tarragoní contra el Roquetes a casa del Torredembarra a la penúltima jornada. I qui ho té realment magre és l'equip femení del Natació Sabadell. Malgrat la victòria per 3-0 contra el Molins, el conjunt d'Hugo Gotuzzo segueix quart a 7 punts de les places de fases d'ascens, quan també resten 3 partits pel final, igual que la primera nacional masculina. Dissabte, a 7:15, les nedadores, just després del partit dels nois de Jordi Fernández, rebran també les naus al Barça.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, tinc per aquí ja l'Albert Robledillo. La veritat és que avui em fa més por que mai. Abans, per això, repassem un parell de punts entre l'embol i precisament el món del bàsquet, ell que té la secció satírica dels tirs lliures enfocats sobretot en el món de la cistella, tot i que de tant en quant va colant també alguna de futbol. Comencem per l'embol i pel Creu Alta Sabadell, que li estan sortint les travesses gairebé a demanar. Ideals a les victòries de les últimes jornades s'hi han sumat també les punxades dels rivals directes en la lluita per la zona noble de la classificació. Els arlequinats col·lideren ara mateix la Lliga Catalana només amb el Terrassa com a empatat a punts amb ells. Els dos treuen 2 punts ja al tercer, un Gavà que va ensopegar a casa davant del Canovelles. A més, agarencs i sabadellencs han disputat un partit menys, el derbi que tenen pendent de jugar d'aquí a un parell de setmanes. Els creualtencs han superat amb escreix el sotrac que van patir fa unes setmanes i encadenen ara 3 triomfs seguits. L'últim, a més, de 10 a la pista del filial del Bordils. Un resultat pel capità Cesc Vallribera molt meritori.
És una pista difícil, un històric, i allà sempre costa guanyar. I la veritat és que vam fer molt bon partit, vam estar molt fins en defensa, vam defensar molt bé, i vam tenir el partit bastant controlat des del minut 10, com qui diu, de partit. Vam anar controlant, i la veritat és que vam estar tranquils durant bona part del partit.
Les coses poden seguir en rodades pel Creu Alta Sabadell aquesta pròxima jornada. Al Terrassa es veu les cares amb la Salle Bonanova, quart a 4 punts dels líders. D'una manera o d'una altra, els arlequinats en sortiran beneficiats, això sí, sempre i quan, com recorda el capità, l'equip faci els seus deures.
Sí, com sigui el resultat, serà beneficiós. I si és un empat, doncs també. Vull dir que nosaltres hem de fer el nostre partit, que ara el que ens queda d'això i evidentment mirar la classificació, però si nosaltres fem el partit que toca i com que depenem de nosaltres, en aquest sentit, el que facin els altres ens és una mica igual.
El Creu Alta Sabadell rebrà Cal Balsac aquest diumenge a les 12 a l'embol Vilamajor, el desè classificat de la Lliga Catalana.
Hotel Suís.
Tres quarts de tres i en el món del bàsquet, el Global Bàsquet ha tancat la fase regular de la primera divisió de bàsquet en cadira de rodes en sisena posició. L'equip d'Òscar Trigo ha signat un balanç de 4 victòries i de 10 derrotes durant aquesta lliga, l'última d'aquestes derrotes contra l'equip que segurament no l'ha permès aspirar a la cinquena plaça, com és l'Adapta Zaragoza, el penúltim, però que ha superat els sabadellencs tant al Pavelló del Nord com també ara en aquesta última jornada a la capital aragonesa. De fet, dues d'aquestes tres victòries saragossanes han arribat contra el Global. En la cloenda de la Lliga Regular, el poliesportiu José Garcés, el Global va començar manant en el marcador, però amb distàncies mínimes, i a la represa va anar a menys fins a acabar claudicant 51-40. Òscar Pérez, autor de 7 punts, lamenta aquesta derrota.
La intenció no era guanyar el partit, però sí que és veritat que bueno, al final se'n va escapar per bueno, accions defensives que van errar. Igual com els dos primers quarts ho portaven bastant bé en el tema de ficar canestes, al final els dos últims quarts van fallar llançaments fàcils i tal, i bueno, és també pues, el que tenim que millorar de cara al tema del play-off.
La competició ara s'atura una setmana abans que el Global estreni el play-out el dia 14, a un quart de set, justament al mateix escenari, a Saragossa, ja que el seu rival tornarà a ser l'Adapta Zaragoza. Pérez alerta que tenen els dos precedents de la Lliga saldats amb derrota, però també que tenen un as guardat sota la màniga.
Són equips que són molt similars, o sigui, fins i tot l'any passat teníem una vinculació amb ells, o sigui, els coneixem molt, saben com juguem cadascú, i bueno, en principi ells ens han agafat la davantera, però bueno, esperem que ara que és on arriba el moment per jugar-se al tema del play-off, pues, bueno, el canviem i revertim. També nosaltres no volíem ensenyar totes les armes, no?, que tenim de cara també als tres partits que venen ara.
El segon partit serà el dia 21, una setmana més tard, al Pavelló del Nord. Recordem que amb el canvi de normativa, passi el que passi en aquest playout, el Global té garantida la plaça a primera l'any vinent, ja que no hi haurà cap descens.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell. Tirs lliures, amb Albert Robledillo.
Porque el negro es mejor que tú, no tiene malicia ni mal corazón.
Sembla que avui sí que ha trobat a l'Albert Pla el Roger Benet. L'últim cop no va ser així. Albert Robledillo, què tal? Com estàs?
Molt bé, encantat de ser aquí. Roberto Camacho, eh?
Què et passa?
No, res.
Jugador en el seu dia que va fer, tirant de memòria, 11 gols en una temporada al Centre d'Esport Sabadell, incloent-hi doblet contra un equip de primera divisió. No sé si recordaries de memòria l'últim que a segona B va fer unes xifres similars, però a mi em costaria, eh?
No recordo. M'han passat molts davanters que no han marcat ni un gol al Sabadell.
Sí,
n'hem tingut diversos, però...
Ara estic tirant de memòria. En ve Òscar Ullés, per exemple, però no va fer tants. A veure, Edgar aquest any, però vaja. Has vingut a parlar...
Florian Teulemes?
Era segona divisió, per això. No era segona B.
Segurament 3 gols, no?
No, va fer algun més, eh?
Un de rebot amb el cul contra el Villarreal.
Vols afegir algun entrevistat més d'aquesta secció aquesta temporada en la teva secció de pals a exjugadors del Sabadell?
No,
Florian va passar per aquí fa 2 o 3 setmanes, també.
Ah, sí?
O sigui que si vols algun més...
Ah, veus, no ho sabíem. Aquell dia em vaig perdre el programa, Adri, veus?
Era l'únic dia. Era
sí,
el dimecres aquell sí. Tonto que no vas poder escoltar-lo. Secció satírica, al món de la cistella, avui...
Sí, Adri, però avui no hi ha sàtira.
Segur.
Sí. Avui no hi ha sàtira. Avui és 3-24.
Allò que has dit... Havies posat un altre exemple abans.
Informació, no opinió.
Havies parlat de Ferreres.
És Ferreres.
Avui és el Rojo Vivo.
El Rojo Vivo, totalment. Sí, sí.
Avui vens a parlar de Kobe Bryant.
Sí, d'actualitat.
D'actualitat. M'has comentat que avui no volies parlar dels èxits com a esportista.
Perquè n'han parlat tothom, ja.
Llavors, tant actualitat no serà. No sé, pregunto, eh?
No és actualitat, evidentment, no. Va morir fa un mes, no? Va ser fa un mes? Fa un mes i mig, més o menys. Per tant... les glosses a Kobe Bryant...
Si no t'importa, vaig posant l'aire, eh?
Ves-lo posant, perquè ja et veig suant.
Sí, és literal. Doncs, llavors, si vens a parlar de Kobe Bryant només, no vols fer sàtira, vols parlar d'ell, però que no sigui dels seus èxits, què vens a fer avui?
Anem a parlar que el tio era una mica psicòpata.
Com?
Sí, el tio era, estava molt obsessionat amb la victòria. I se n'ha parlat de les coses bones, i és veritat, Kobe Bryant va ser un guanyador, Adri, va guanyar molt. I ha estat dels millors jugadors de la història. Ara ens posaríem amb el Pau a fer no, top 5, top 10, top 15, el que sigui. Ha estat un dels millors de la història.
S'agraeix que em deixeu fora d'aquest d'aquest comitè per decidir qui és el top 5, perquè és que no et sabria dir 5 jugadors actuals de l'NBA, però vaja.
Doncs això està fora de dubte, però això ho va aconseguir sent un psicòpata. És a dir, sent... I ja em perdonarà algú molt sensible amb el tema de la psicopatia, em dirà, ostres, t'estàs excedint, sí, és una manera de parlar.
Sí, una obsessió el que tenia ell per la competició.
I que això es va emportar per davant molts altres aspectes de la seva vida.
Sí, per tant, tu vens avui a desmuntar el mite del jugador dels Lakers i vens a fer-ho...
Acompanyar-lo. Clar, perquè es parla dels èxits, però també, per una altra banda, hi havia com una espècie de part fosca de la qual tothom n'ha parlat i és clarament... està acreditat, vaja, que així ha estat. Però, si vols...
Amb 5 punts em deies avui.
Sí, ho repassem com amb 5 anècdotes durant la seva carrera o durant la seva vida que donen una mica compte del que ha estat. De Kobe Bryant, Adri, se n'ha dit moltes coses i es va dir, per exemple, que ell tenia aquesta Mamba mentality, la mentalitat guanyadora, és que era molt jove. Però no és veritat. Ja corre el mite que ell es va negar a jugar en qualsevol altra franquícia de l'NBA quan el van escollir en el draft i que només volia jugar en els Los Angeles Lakers. I amb la primera anècdota desmenteixo una mica això, que és bàsicament perquè està acreditat, jo no hi era, evidentment. El van escollir en el 1996, a Kobe Bryant, el van escollir els Charlotte Hornets. El van escollir en el número 13 del draft. Saps com funciona el draft, més o menys, Adri?
Més o menys.
Bueno, els pitjors equips de la temporada anterior escollen els primers, dit a grosso modo.
Ho fan a la inversa per intentar igualar competitivament la lliga.
Correcte. I aleshores Kobe Bryant va acabar caient fins al número 13. La raó principal és que era un jugador que s'havia saltat la universitat, és a dir, que venia directament de high school, de l'institut, i això molts equips no volien prendre els riscos. Era un meló per obrir. Però el cas és que els Los Angeles Lakers, en aquest cas Jerry West, si anem una mica
justos,
Jerry West va dir, el va veure entrenar i va dir, ostres, jo el vull. Però els Lakers el tenien la seva elecció en el 20 i llargs i estava previst que l'escollissin abans. I aleshores el que va fer és Jerry West parlar amb els Hornets i li va dir, escolta, Hornets, vosaltres necessiteu un pivot, jo tinc un pivot veterà, escolliu en Kobe Bryant en el número 13 i jo us intercanvio per aquest pivot, amb la qual cosa Kobe Bryant va acabar als Los Angeles Lakers, només va jugar en aquell equip durant més de 20 temporades o durant 20 temporades, i va ser aquest èxit. Per tant, no va ser ell qui va decidir, no, des del principi, jo vull jugar als Los Angeles Lakers. No, simplement que va ser el bon ull, en aquest cas de Jerry West, que després ha fet molts bons equips, qui va tenir aquesta visió.
Em deies avui que aquesta obsessió per guanyar que tenia també provocava més d'una anècdota desagradable d'aquelles de dins del vestidor, no?
Va haver-hi en la temporada 2004-2005, ell jugava amb Luke Walton, i Luke Walton, com sol passar, de vegades, havia sortit la nit anterior.
No fotis.
Sí, estava en un entrenament i Luke Walton es veu que...
Tu ho has fet algun cop? Sortir el dia abans d'anar a un partit?
Jo entrenava abans de sortir.
O a treballar?
Jo entrenava abans de sortir. No?
No, però un dia abans d'anar a treballar, per exemple, no.
L'important era el sortir. Havia pres molt alcohol, deia Luke Walton, i va arribar a l'entrenament amb pudor d'alcohol. Aleshores, Kobe Bryant el que va fer és dir-li a tothom, escolteu, equip, que en Luke ha pres alcohol i que és un mal professional per fer això. I li va dir a l'entrenador, i li va dir, escolta, en el partidet que fem, em defensa ell a mi i que ningú l'ajudi. El va humiliar. Li va fotre 70 punts en aquell partit. Luke Walton va acabar pels terres, completament humiliat. Aquesta només és una part, és com la part simpàtica. Evidentment, Walton no havia d'haver anat borratxo a l'entrenament i probablement es mereixia la humiliació d'algú. El que passa que traspassava completament, només era un exemple del que traspassava completament Kobe Bryant la seva personalitat. Perquè la tercera anècdota és molt més il·lustrativa del... Simplement era un mal company. Amb Smush Parker. Smush Parker era un jugador molt dolent, és veritat. Però va acabar sent titular en uns molt mals Lakers. Aquell equip era terrible. En un entrenament a l'any 2005, Smush Parker portava... un parell d'anys a la Lliga, li diu a Kobe Bryant, s'apropa, ei, què tal, Kobe, com veus l'NFL aquest any? Un comentari entre companys d'equip per, vaja...
Distensió.
Anecdòtic. Kobe Bryant li va dir, no pots parlar amb mi, necessites més galons per parlar amb mi.
Company de vestidor.
Sí. Anys després, Kobe va dir: és el pitjor jugador amb el que he jugat mai. Ni tan sols havia d'haver entrat a la Lliga. Així de sobte, el 2012, no tenia una mala relació. De fet, Kobe Bryant no va deixar ni que tingués una mala relació. Evidentment, Smush Parker li va dir: no m'agrada aquesta faceta de Kobe Bryant. I posteriorment, quan Kobe va ser preguntat un altre cop sobre aquestes paraules, va dir: el lideratge és una responsabilitat. Arriba un moment en què has de prendre una decisió. Estàs disposat a fer el que sigui necessari per apujar el nivell de la resta? Si la resposta és que sí, estàs disposat a prendre qualsevol decisió encara que quedis com el dolent de la pel·lícula? Aquí resideix la responsabilitat d'un líder. Prefereixo ser recordat com un guanyador que com un bon company.
Doncs aquí la competició anava per davant del companyerisme.
Absolutament.
Sobre Kobe Bryant sempre ha pesat el tema del cas de la presumpta violació.
Sí, i en aquest cas se n'ha parlat també, no, segurament no el suficient, però molt. Kobe Bryant va reconèixer, finalment, la violació va ser a Colorado l'any 2003, amb una recepcionista d'un hotel. Aquell cas, evidentment, va portar molta cua i va ser un abans i un després de la seva carrera. Li van caure moltes marques que el patrocinaven. Després, els advocats es van encarregar de tirar-li merda a sobre de la noia per intentar desacreditar-la, però finalment van arribar a un acord econòmic per la qual ella no testificaria en contra, amb la qual cosa el cas va quedar arxivat. Kobe Bryant podia haver anat a la presó per aquest cas. Finalment, Kobe Bryant, doncs, es va disculpar i va dir: encara que crec que la nostra trobada sexual va ser consentida, entenc que ara, després d'escoltar-la a ella, que per ella no va ser així, que no va prendre aquest incident com el vaig prendre jo. Després, Kobe Bryant va intentar reconduir la seva carrera, sempre ha estat en aquesta dicotomia de fer errades, de cometre errades i d'intentar arreglar-les segurament per ell mateix. I ell ha estat després un gran activista a l'hora d'invertir en l'esport femení i en causes feministes. Mai, allò sempre va quedar en un calaix, però aquest és un cas, d'alguna manera, que també va marcar molt la seva carrera.
Creus, fins i tot a nivell de redempció?
Potser personal, no sabem si personal o com a marca, però va ser així.
I em deies que fins i tot, gairebé per rematar-ho, que aquesta obsessió competitiva que tenia arribava fins i tot al final de la seva carrera.
Sí, va ser una trobada amb un empresari. Aquest empresari li va dir: escolta, vull quedar amb tu, per què no quedem demà? I Kobe Bryant li va dir: escolta, que és el meu aniversari, però quedem igualment. Aleshores, quedem per sopar. L'empresari s'esperava una festa, que el convidava a la seva festa, i va dir: vaig anar mitja hora abans per intentar saber si podia parlar amb ell. S'esperava una festa, però no hi havia cap festa. Estava Kobe Bryant només en el dia del seu aniversari per sopar, per parlar de negocis.
Doncs t'ha quedat prou bé, aquesta faceta. M'esperava que em col·lessis alguna de conya, alguna segona divisió B o vés a saber què, però Kobe Bryant, avui amb l'Albert Robledillo dels Tirs Lliures, t'espero a finals de mes.
Sí, allà rajarem una miqueta més.
Doncs amb l'Albert Robledillo a finals de mes i amb el Roger Benet, que és el control de so i que demà continuarà aquí amb el Pau Vitori, al capdavant de tot plegat, més esports sabadellenc de 2 a 3 aquí a l'Hotel Suís. Que vagi bé, adéu-siau!
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.